Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6.
Benvinguts una setmana més al programa El Campanar. Us saludem des de l'estudi de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona, els que fem possible aquest programa. En Santi Grimau, al control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. Aquest estiu, Tarragona acollirà una nova edició dels cursos bíblics d'estiu. Serà ja la número 44. Organitzats per l'Associació Bíblica de Catalunya i l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós, es faran la setmana del 10 al 14 de juliol. Durant el matí, en el bloc de l'Antic Testament, s'aprofundirà en la història de la salvació, en el Pentateuc, amb els professors Joan Ferrer i Joaquim Malé, mentre que a la tarda, en el bloc del Nou Testament, mossèn Josep Lluís Arín tractarà l'Evangeli de Marc. Aquests cursos, que es poden fer en horari de matí, tarda o bé tots dos, tenen reconeixement acadèmic a l'INSAF com a assignatures optatives pel batxillerat o la llicenciatura en Ciències Religioses o com a curs de formació permanent del professorat. També es poden cursar com alumnes oients. La matrícula del curs es pot fer fins al dia 21 de juny, presencialment a la secretaria de l'INSAF, a l'edifici del seminari, de dimarts a dijous, de 5 a 8 de la tarda, o també online a través del web de l'Associació Bíblica de Catalunya. Canviem ara de tema i donem pas al missatge als quatre vents de l'arcabisbe de Tarragona, monsenyor Jaume Pujol, que ens parla de la solemnitat que celebrem aquest diumenge, Pentecosta.
Déu vos guard. El periodista americà George Grenville es trobava visitant a París l'Art de la Defensa, una de les grans obres modernes de l'època Mitterrand. La Gran Arche és un impressionant cub buit de dimensions gigantines amb parets de vidre i molts metres de marbre blanc de Carrara que vol ser un monument als drets humans. Un ascensor deixa els visitants al seu terrat amb vistes a tota la ciutat. En aquestes circumstàncies, la guia va comentar: és tan gran que la catedral de Notre Dame cabria en el seu interior amb les seves torres i la seva agulla. Per al periodista, aquesta comparació pot ser metafòrica. Una obra colossal d'arquitectura supera la màxima representació de l'espiritualitat que té París, la seva bonica catedral al costat del Siena. Penso, però, que també es podria veure d'una altra manera, no antagònica, sinó complementària. De la mateixa manera que el cub podria allotjar la catedral, el fruit del geni humà pot albergar la fe. Encara més, només hi ha veritable progrés si inclou els valors espirituals, igual que les persones tenen en el seu interior el seu tresor més preuat, la consciència. Continuant amb la metàfora, els deixebles, després de l'ascensió de Crist, es trobaven reunits al cenacle, com si fos un cub tancat, i se sentien amb por i confusió quan van experimentar la vinguda de l'Esprit Sant que Jesús els havia promès. Llavors es transformen en persones valentes, capaces d'anar i ensenyar a tots els pobles, segons el missatge rebut. Pere parla a les multituds i milers d'oients s'adhereixen a la nova fe en la resurrecció. I així ho fan també els altres deixebles, estenent la doctrina de Jesucrist pels confins de l'imperi romà i el món llavors conegut. En aquest diumenge de Pentecosta hem de demanar amb fe a l'Esprit Sant que ens concedeixi els seus fruits revolucionaris, que Sant Pau traça en una llista: amor, alegria, pau, paciència, benvolença, bondat, fidelitat, dolcesa i domini d'un mateix. Una persona que mantingui aquests valors sembre la pau i l'alegria per on passa I d'això se'ns beneficien els seus familiars, els seus veïns, els seus companys de treball, la gent amb la qual tracta casualment. I una societat que els mantingui seria alguna cosa així com el paradís de la Terra. De la mateixa manera que una catedral es pot convertir en el centre espiritual d'una gran ciutat, una dona o un home que han rebut la llum invisible però real de l'Esperit Sant serà llum per als qui l'envolten. Adéu-siau.
Escoltem ara l'Evangeli d'aquest diumenge. El passatge correspon a l'evangelista Sant Joan, capítol número 20, versets del 19 al 23.
Al capvespre d'aquell mateix dia, que era diumenge, els deixebles, per por dels jueus, tenien tancades les portes del lloc on es trobaven. Jesús va arribar, es posà al mig i els digué:
«Pau a vosaltres».
Dit això, els va mostrar les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir:
«Pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres».
Llavors va anar damunt d'ells i els digué:
«Rebeu l'Esperit Sant. A qui perdonareu els pecats, li quedaran perdonats. A qui no els perdoneu, li quedaran sense perdó».
I una setmana més ens acompanya mossèn Joan Magí, que és biblista de l'Arquebisbat de Tarragona. Ell ens ajuda a aprofundir en l'Evangeli d'aquest diumenge.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 4 de juny celebrem la festa de la Pentecosta. Es compleix la promesa de Jesús. Tenim l'Esperit Sant entre nosaltres. S'ha superat el baptisme d'aigua de Joan. La força de l'Esperit Sant actua, transforma, trenca vels i fronteres i ens condueix cap a la veritat sencera.
Sí, continua la jornada de portes obertes de la Jerusalem celestial. Avui brollen fonts d'aigua viva de l'interior dels qui creuen en Jesús. El do de Déu és acceptat i conegut i es converteix dins de nosaltres en la font d'on brolla la vida eterna.
Obrint les nostres portes a la paraula de Déu, l'Esperit Sant ens fa entendre l'amor de Jesucrist, ens guia cap a aquest amor, ens hi obrim i el Pare i el Fill venen a fer estada en nosaltres.
El Papa Francesc ens diu: «Els llibres de l'Antic Testament havien preanunciat l'alegria de la salvació que es tornaria desbordant en els temps messiànics. Zacaries, veient el dia del Senyor, invita a donar crits al rei que arriba pobre i muntat en un ase. Exulta sense fre, Sió, crida d'alegria, Jerusalem, que ve a tu el teu rei just i victoriós». Però potser la invitació més contagiosa sigui la del profeta Sofonies, que ens mostra aquest Déu com un centre lluminós de festa i d'alegria que vol comunicar al seu poble aquest goig salvífic. M'omple de vida rellegir aquest text. El teu Déu està enmig de tu, poderós Salvador. Ell exulta de goig per tu, et renova amb el seu amor i dansa per tu amb crits d'alegria. És l'alegria que es viu enmig de les petites coses de la vida quotidiana com a resposta a l'afectuosa invitació del nostre Pare Déu. Fill, en la mesura de les teves possibilitats, tracta't bé. No et privis de passar un bon dia. Quanta tendresa paterna s'intueix rere aquestes paraules.
El text de l'Evangeli reafirma aquest camí de comunió, la veritable unitat en l'amor del Déu que sempre ens allibera.
En el text de l'Evangeli de Joan, contemplem Jesús portant la pau amb el testimoni de les mans i el costat foradats. Una pau que alegra els deixebles. Jesús, el mestre i el Senyor, que renta els peus i ens ensenya a rentar els peus dels altres, que no ens diu servents, sinó amics, que ens ha donat la seva glòria perquè siguem u com ell i el Pare són u, ens envia com el Pare l'ha enviat a ell i ens dona l'Esperit Sant perquè exercim el ministeri del perdó.
Avui a l'espai de l'entrevista parlem de passat, present i futur, concretament el d'un projecte que va néixer a la primera meitat del segle XX, impulsat pel cardenal Vidal i Barraquer. Es tracta de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. I per a conèixer més sobre aquest arxiu i les seves activitats, avui ens acompanya el seu director, mossèn Manel Maria Fuentes. Benvingut.
Gràcies.
i Joan Maria Quijada, que és tècnic de l'arxiu. Benvingut.
Hola, gràcies.
El dia a dia sovint no ens permet adonar de les grans transformacions que hi ha en els projectes en què treballem, i un exemple clar d'això pot ser l'Arxiu Històric, que des dels seus inicis ha tingut una gran transformació a molts nivells. Si repassem una mica la història de l'arxiu, quins serien els trets més significatius que ha viscut?
El primer és la seva pròpia fundació 1920. De fet, l'any 2020 celebrarem el centenari. L'Arxiu Provincial de Tarragona es va fundar a 1940, i com a tret primer és la concentració d'arxius parroquials que a partir de 1920 es va fer aquí a l'Arxiu Històric Diocesà de Tarragona. Això va permetre que durant la Guerra Civil, quan en alguns pobles que no s'havien baixat els documents es van cremar, es poguessin salvar. Aquest potser és un primer moment. Un segon moment important serà a 1971, quan els fons es traslladaran del Palau Arquebisbal sota la capella, l'actual sala de reunions gran, i s'edificarà l'edifici actual. Potser un tercer moment important serà a partir del 2008, quan es començarà a digitalitzar la documentació i s'oferirà als usuaris, als investigadors, una nova possibilitat d'accés, no únicament presencial, que sempre de vegades és complicada per horaris o per la distància, sinó que a través del web es podrà accedir a una gran part de documentació. Tenim més d'un milió i mig d'imatges doncs penjades al web. Jo crec que tots aquests punts es fonamenten sempre amb una idea que ja tenia el cardenal Vidal. Per una banda, la preservació de la documentació, per això es concentra a Tarragona. En segon lloc, a poc restaurar la documentació. En tercer lloc, l'accés dels investigadors, que abans eren només lletraferits i intel·lectuals, i avui doncs són totes aquelles persones amb més o menys coneixements, però amb interès de poder accedir doncs a la cultura i a la cultura escrita, i a més d'una manera tranquil·la, com és des de casa seva.
I l'any 2013, ja que parlàvem de novetats, també l'arxiu va oferir als investigadors o als col·laboradors habituals la possibilitat de contribuir, no, amb aquest sosteniment del projecte a través d'un projecte de micromecenatge. En què consisteix?
Pues, com bé has dit, el 2013 vam oferir als nostres usuaris o investigadors de la web poder participar en la digitalització. El que fem és, els oferim que col·laborin. Ells ens proposen algun document o algun fons que volen digitalitzar, nosaltres hi fem una proposta econòmica, i si estan d'acord, doncs tirem endavant, ells fan la donació i nosaltres ho digitalitzem. Així ens hem fet quasi a 700 documents i hem participat més de 259 persones. Això representa, el volum total de documentació digitalitzada representa un 9% que s'ha fet gràcies a aquest sistema. Actualment és la part més important de finançament, a part d'institucions que també tenim, de Diputació de Tarragona, d'empreses com Repsol, que també ens ajuda a digitalitzar documentació, però una part molt, molt important és els particulars, els usuaris, que estan conscienciats amb el seu patrimoni documental i ens ajuden a fer aquest projecte tirar endavant.
I parlem ara d'algun dels actes que heu programat per aquest mes de juny. En primer lloc, aquesta trobada amb els col·laboradors i amics de l'arxiu, que serà el proper dissabte, dia 10.
A veure, era un projecte que ja fa molts anys que teníem ganes de portar a terme, i era, per una banda, un cert reconeixement a que tot el que fem és fruit en gran part de la participació de les persones que estimen i que es preocupen de l'arxiu. No només des d'un punt de vista econòmic, sinó també des de la participació en altres àmbits. Aprofitant la Jornada Internacional del Dia dels Arxius, enguany hem programat pel dissabte 10 de juny al Centre Tarraconense el Seminari aquesta celebració. La idea és, per una banda, oferir una conferència que farà el doctor Daniel Pinyol i Alabar sobre la documentació notarial i els estudis sobre la història de la família, donat que una gran part dels investigadors i investigadores, no només aquí, sinó arreu del món, i una gran part de la documentació que tenim digitalitzada són sobretot llibres sagramentals, baptismes, matrimonis, defuncions, confirmacions i compliments pasquals. Per tant, donar una mica més d'eines als investigadors i investigadores per poder treballar no només
i Joan Maria Quijada, que és tècnic de l'arxiu. Benvingut.
Bé, documentació que pot ampliar, pot eixamplar, pot donar més sentit al que fan. Per això el doctor Daniel Pinyol, que és un expert, sobretot amb la documentació notarial, en parlarà. Després hi ha un altre punt que ens semblava molt interessant, i era permetre que quatre investigadors o investigadores puguin cadascú durant 10 minuts explicar quina és la seva experiència i després hi pugui haver tots plegats una taula rodona. Quina és l'experiència d'investigar, quina és tota aquesta experiència, posar-la en comú. Farem també un balanç del projecte de digitalització i després volem reconèixer la tasca dels col·laboradors, especialment d'aquelles persones, per cert, moltes són anònimes i no volen que consti el seu nom. Amb aquests que parlem són persones que coneixem exactament el nom o han volgut revelar-lo. I acabarem amb un petit refrigeri i també amb un obsequi que hem preparat amb molta il·lusió i que de moment no volem desvetllar, que serà un record de tot el que fem i una mica d'empenta doncs, cap al futur. El nostre projecte, més que mai en aquest segle XXI, és un projecte participatiu. Creiem que si les institucions no permeten i no faciliten la participació, doncs esdevenen una altra cosa. El projecte, sobretot de l'informàtic, doncs del senyor Altés, ens ho facilita i després jo diria que la imaginació que sempre és viva de tots els que treballem allà, doncs és la que acaba donant forma a tot allò que la tecnologia permet, que cada vegada doncs, és més.
I una altra formació que també s'impulsarà des de l'arxiu és les terceres jornades d'història mossèn Sants Capdevila i Felip, que dèiem que va ser el primer arxiver diocesà, i seran els dies 15 i 16 de juny.
Sí, és la tercera vegada que ho fem, la tercera edició. Cada vegada intentem buscar un tema que sigui actual i que sigui interessant per la gent. I aquesta ocasió hem buscat el tema de minoria social i la justícia a l'època medieval i moderna. Intentem tocar totes les branques i que portar gent que sigui experta en la matèria per tal d'oferir al públic pues, les últimes novetats sobre aquest tema en els seus estudis. En aquest cas hem programat una conferència sobre els jueus a la Catalunya Nova que farà la doctora Maria Josep Estanyol Fuentes. Després també hi ha una conferència sobre el Tribunal de les Coltellades i el Llibre de Crims de la ciutat de Lleida del doctor Joan Josep Busquet Riu, una altra sobre moros i moriscos a Catalunya Nova de Dolors Bramont i Planes. També parlem sobre els càtars a Catalunya que ho farà el doctor Sergi Grau Torres. Un altre tema que també està així de moda últimament, que és la caça de bruixes al Camp de Tarragona, del doctor Pau Castellgranados. La doctora Rodríguez Sánchez farà una sobre inquisició i sodomia. I acabarem amb dues conferències, una del doctor Àngel Casas Martínez, els bandolers i la Corona d'Aragó, i per acabar el doctor Valentí Guali Vila, l'administració de la justícia en el senyori eclesiàstica, el cas del monestir de Poblet. Amb aquesta panoràmica pues, intentem fer una mica de radiografia de com era la societat en aquell moment, de les classes que no eren tan ben tractades per la societat.
Es faran els dies 15 i 16 al centre
seminari, sí, començarem a les 9:45 i l'hora de la presentació. El dijous serà matí i tarda i el divendres més serà matí.
Tothom hi pot participar,
obertes. Si és lliure, no cal inscripció, només cal vindre allí i participar i escoltar les xerrades.
Doncs també convidem els nostres oients a entrar al web de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, on trobaran doncs, les activitats, jornades, conferències que programeu i també els recursos i els arxius en línia.
I voldria dir que el dia 20 de juny, a un quart de vuit, també al centre del seminari, el centre tarraconense del seminari, hi haurà la presentació de les conferències del primer llibre que fem d'editar conferències sanes del cardenal Vidal. La nostra intenció, doncs, és de que totes les jornades que fem anar-les publicant, amb la idea que, per una banda, les acostumem a gravar i es poden trobar al canal de YouTube de l'arxiu, però, per altra banda, també ens semblava interessant de poder-ho deixar en paper. Hi haurà el segon llibre, que serà una sorpresa, justament l'oferirem amb altres coses el dia 10 de juny, serà el número 2 d'aquesta col·lecció que encetem.
Bueno, també aprofito perquè el dia 7 de juny avancem també en l'activitat que és la conferència que farà el mossèn Fuentes sobre mossèn Muntanyola, no? Al centre de Tarragona també a les 6 de la tarda a la sala Santa Tecla. També estan convidats a assistir.
Sí, aquesta conferència s'inscriu dintre de l'any de la celebració del centenari del naixement de mossèn Ramon Muntanyola Llorac. És el reconeixement amb un prevere que va ser molt important per a l'Església de Tarragona de la postguerra, va ser important també pel país i per la llengua, i va ser el biògraf, el primer biògraf important del cardenal Vidal i Barraquer. Per tant, no ens podíem negar des de l'arxiu de participar en totes aquestes jornades.
Doncs avui a l'espai de l'entrevista per conèixer més sobre aquest arxiu històric arxidiocesà de Tarragona i les seves activitats, allò que promouen, ens ha acompanyat el seu director, mossèn Manuel Maria Fuentes. Gràcies
per acompanyar-nos. Per invitar-nos.
I en Joan Quijada, que és tècnic de l'arxiu.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra, que vagi bé.
Ir al cine un sábado por la tarde con tu hijo, a ver una peli de Alegres Ratoncitos Cantarines, mientras tu equipo se juega el ascenso, exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Fem ara un cop d'ull als actes d'agenda que hi ha programats per aquesta propera setmana.
Comencem pel dimarts 6 de juny, amb un acte commemoratiu del 5è centenari del naixement de l'arcabisbe Antoni Agustí. La conferència que porta per títol Els primers epigrafistes, Antoni Agustí, Lluís Pons d'Icar i les inscripcions romanes de Tarragona, a càrrec d'Alejandra Guzmán Almagro, investigadora i professora de la Universitat de Barcelona, especialitzada en la recepció i transmissió de textos antics a l'època moderna. Tindrà lloc a la Biblioteca Pública de Tarragona a les 7 de la tarda. Pel dimecres 7 de juny, la conferència que porta per títol Ramon Muntanyola, home d'església, a càrrec de mossèn Fuentes, director de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, tindrà lloc al Centre Tarragonense el Seminari a les 6 de la tarda. Pel divendres 9 de juny, és un sopar col·loqui sobre religiositat popular, a càrrec de mossèn Miquel Barberà, sociòleg. Per a més informació i confirmació d'assistència, cal trucar al telèfon 977 21 23 03 i preguntar per Santiago Camós. Tindrà lloc al restaurant MR de Torreforta, al carrer Francolí 59, a 8:45 del vespre, i organitza Justícia i Pau de Tarragona. Per últim, el dissabte 10 de juny és l'enviament missioner del seminarista Adrià Fernández, amb motiu de l'experiència missionera que farà aquest estiu a l'església de Trujillo, a Hondures. La celebració serà presidida pel senyor arcabisbe, monsenyor Jaume Pujol. Tindrà lloc a l'església parroquial de l'Assumpció d'Alcover a les 8 de la tarda.
Gràcies, Montse. Doncs tots aquests actes els podeu trobar, com sempre, a l'espai de l'agenda del web de l'Arcabisbat de Tarragona. L'adreça és arqtgn.cat. I obrim l'espai de notícies amb l'homenatge que l'arxiprestat de Reus ha fet a mossèn Ramon Muntanyola en el centenari del seu naixement, amb un concert a la Prioral de Sant Pere Apòstol.
En el marc de la commemoració de Reus com a capital de la cultura catalana 2017, les parròquies d'aquesta ciutat van homenatjar el dia 26 de maig a mossèn Ramon Muntanyola, el qual va destacar pel seu compromís social i per la seva activitat literària. El concert homenatge va anar a càrrec del cor i orquestra dels Amics de la Catedral de Tarragona, sota la direcció de mossèn Miquel Barberà, i van interpretar diverses cançons populars i la primera part de la peça El prevere i el cardenal, composada per Josep Enric Peris. El prevere i el cardenal és un poema simfònic, un diàleg imaginari entre mossèn Ramon Muntanyola i el cardenal Vidal i Barraquer, que es va composar l'any passat en la celebració del 80è aniversari de l'exili del cardenal. També el diumenge 28, la Prioral va acollir un recital sota el títol Reflexió i pregària amb l'orgue, interpretat per Josep Enric Peris.
I Vimbodí i Poblet han celebrat els 300 anys de l'ermita de la Mare de Déu dels Torrents.
Per commemorar els 300 anys de la benedicció i inauguració de l'ermita de la Mare de Déu dels Torrents de Vimbodí i Poblet, el pare abat de Poblet va presidir una missa solemne el diumenge 28 de maig.
Nombrosos fidels i les autoritats locals van assistir a la solemne Eucaristia presidida pel pare abat del monestir de Santa Maria de Poblet, Octavi Vilà, i concelebrada pel rector de la parròquia de Vimbodí, mossèn Xavier Segura. Durant la missa es va llegir la crònica de la festa celebrada el dia 23 de gener de 1717, extreta del qui fou historiador de Poblet, el pare Jaume Finestres. En acabar es va venerar la imatge de la Mare de Déu i es van repartir unes estampes record amb la reproducció d'un gravat xilogràfic de la primera edició dels Goigs, datada de 1716. L'ermita actual, ara tres vegades centenària, es va començar a construir l'any 1714, enrunant l'antiga capella de feixó gòtica que s'havia deteriorat. L'imatge de la Mare de Déu dels Torrents, segons consta en una làpida a l'entrada de l'ermita, fou trobada l'any 1484 per un pagès de Vimbodí enmig d'un canyar al torrent d'en Guiot, que passa al costat de l'ermita. El fet de la troballa és llegendari, però la realitat és que els monjos de Poblet en vestiren capella i en propagaren la devoció als pobles veïns, especialment a Vimbodí. Fins l'any 1835, l'ermita pertanyia al monestir de Poblet, d'aquí l'estreta vinculació dels monjos cistercencs amb els Torrents.
I tanquem aquest bloc informatiu amb la jornada diocesana de formació de Pastoral de la Salut.
La Delegació Diocesana de Pastoral de la Salut va organitzar el dissabte 27 de maig la segona jornada diocesana de formació del curs a l'Hospital de Santa Tecla de Tarragona, amb el lema «La paraula s'actualitza en nosaltres». En aquesta ocasió, la formació va anar a càrrec de mossèn Joan Magí, biblista i capellà adscrit a la parròquia de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. L'acte va comptar amb l'assistència del senyor arquebisbe, monsenyor Jaume Pujol, delegada diocesana de Pastoral de la Salut, la senyora Mercè Guasc, i el capellà de l'Hospital de Santa Tecla, mossèn Joan Aragonès. Resseguint cites bíbliques i textos del Magisteri de l'Església, com l'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium, la joia de l'Evangeli, o la carta encíclica Laudato Si, lloat sigueu, mossèn Joan Magí va subratllar la importància de la missió de cada batejat i el seu compromís en l'evangelització. També va fer referència a l'opció preferencial de l'Església pels pobres i els més fràgils i el compromís que implica una veritable preocupació per la persona i el seu bé.
En la secció de cinema, mossèn Peyo Sánchez, responsable del Departament de Cinema de l'Arquebisbat de Barcelona i de la Setmana del Cinema Espiritual, ens porta la seva crítica cinematogràfica de la pel·lícula Les Confessiones, un film interessant, entre d'altres coses, perquè mostra com la fe pot contribuir i col·laborar a lluitar contra les situacions d'injustícia. Totes les crítiques cinematogràfiques les trobareu al blog Cine Espiritual para Todos.
Os presentamos una película de intriga, pero también un drama que analiza la situación de nuestro tiempo. Las confesiones. El director italiano Roberto Andó cuenta una historia donde el grupo de los G8, entre los que está el director del Banco Mundial, tienen una reunión, pero antes de comenzar la reunión, el director del banco llama a un monje y le realiza una confesión.
Nadie merece alabanzas por sus buenas obras, a menos que tenga valor para ser malvado.
A partir de esta confesión, aparece muerto el director del Banco Mundial y sobre esto se prepara una intriga.
¿Cómo sabemos que Rochelle no le contó lo del plan?
La situación de poder económico en nuestro mundo, las corrupciones y las luchas, y en medio, un religioso que hace mitad de investigador, mitad de silencioso protagonista y crítico de lo que está ocurriendo. Os la recomendamos porque coloca a la fe en la perspectiva de valorar y de denunciar la situación de un mundo injusto. Por eso es una película interesante de cine espiritual. Las Confesiones.
Me gustaría que usted me confesase.
Fins aquí el programa El Campanar d'aquesta setmana. Durant aquesta darrera mitja hora us hem acompanyat des dels estudis de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona, en Santi Grimau, al control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla, Anna Robert. Gràcies per escoltar-nos. Tornem la propera setmana. Que vagi molt bé. A reveure.